Indignació dels tonyinaires pel veto de la comissària europea de pesca a l'increment de la quota de captures. Comencem així l'informatiu local d'aquest dimarts 26 de novembre. El sector estatal de la pesca de la tonyina roja i el català, evidentment, torna indignat i amb les mans buides de la reunió de l'ICAT que ha tingut lloc durant la darrera setmana a Ciutat del Cap, després que s'hagi desestimat no només la petició inicial d'incrementar la quota de pesca de 2.600 tones, sinó també la proposta final més modesta de 500. Així, l'any vinent tindran el mateix TAC, la mateixa quota, 13.400 tones. La comissària europea de pesca, Maria Damanaki, va oposar-se a qualsevol increment, tot i que l'augment moderat no hauria perjudicat la recuperació de l'espècie, segons el comitè científic de l'ICAT. Juan Serrano, l'escoltem des del grup Balfegó.
Un golpe muy duro que sin duda alguna debilita aún más la moral de los pescadores. Nosotros acusamos directamente a la señora Damanaki de no seguir el mandato de los Estados miembros, de no seguir las recomendaciones del Comité Científico, de no importarle para nada al sector pesquero y de no importarle para nada la credibilidad de ICAT. A esta señora solo le importa su propia opinión y la de cuatro amigos que la rodean. Es evidente que ella decía que tenía un mandato, además nos miente, porque se presentó en Ciudad del Cabo durante 36 horas, creo aproximadamente que estuvo, se reunió con nosotros y dijo que el mandato que tenía de los Estados miembros era de no aumentar el TAC. Y nosotros sabíamos, evidentemente, por nuestro gobierno, que el mandato era negociar dentro del plan de recuperación.
Serrano també critica que Damanaki tampoc ha estat prou contundent per oposar-se a propostes d'altres països membres de l'ICAT, com Noruega, de modificar el pla de recuperació per incrementar el període de pesca de la tonyina a les seves aigües a 4 mesos o per sol·licitar les mateixes mesures de gestió de la tonyina roja a l'Europa Atlàntic Occidental. Des del sector confien que en la reunió de l'any vinent Damanaki ja no encapçali la delegació comunitària, ja que s'han de celebrar eleccions europees, i que la posició de la Unió Europea sigui més flexible i favorable als interessos dels pescadors. La part positiva de la reunió és que la tecnologia de mesurar la biomassa de les tonyines de les granges, que fa 2 anys que s'aplica a Espanya, ara s'estendrà a Túnez i Turquia. I continuem a l'Ametlla de Mar, i en aquest cas en una bona notícia per al món de la cultura. Joan Callau, guanyador del Premi Martí Pol de Poesia 2013 amb l'Avís de l'Àngel. L'obra L'Avís de l'Àngel del poeta calero Joan Callau ha guanyat el 29è Premi Miquel Martí Pol de Poesia, entregat el diumenge 17 de novembre. El veredicte es va conèixer durant la cloenda de les jornades Miquel Martí Pol a Roda de Ter per commemorar el 10è aniversari de la mort del poeta. A l'Avís de l'Àngel, Callau ha aconseguit fondre pensament i poesia d'una manera profunda i senzilla. Joan Callau fa 29 anys que es va iniciar en el món de l'escriptura i el mateix Martí Pol, amb qui s'havien escrit algunes cartes, l'orientava en els seus inicis en l'àmbit de la poesia. Escoltem com va rebre la notícia Joan Callau.
Si, com ells diuen, el meu llibre va suposar un regal per a ells, aquest reconeixement i la manera en què me l'han dit també és un regal per a mi. Em vaig sentir emocionat, em vaig sentir agraït i amb ganes de que no es malmeti aquest espen.
Actualment, aquest poeta de la Cala, amb una llarga trajectòria a les esquenes i amb una forta vinculació amb la cultura al municipi, està treballant en un nou projecte. De fet, segons ha confessat el mateix Callau, ja té un llibre en marxa. I en l'àmbit territorial, la Plataforma en Defensa de l'Ebre denuncia a Brussel·les que el futur del Delta està en joc. La Plataforma en Defensa de l'Ebre s'ha dirigit aquest dilluns passat a la Comissió Europea per denunciar els perills del Pla Hidrològic de l'Ebre que preveu aprovar el govern espanyol el mes de desembre. Senzillament, els estem avisant que en nom de la gestió de l'aigua implementada per Europa, el govern espanyol es carregarà el Delta de l'Ebre, afirma el portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs. Juntament amb una vintena d'organitzacions ecologistes de tot l'Estat, també han presentat el document Propostes per a la millora de la gestió de l'aigua a la Unió Europea, que suggereix aspectes que la directiva marc actual no té en compte, com per exemple el tema dels cabals o del fracking. I continuem parlant de medi ambient. La Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre serà gestionada per un consorci públic. La Reserva de Biosfera de les Terres de l'Ebre serà gestionada finalment a través d'un consorci públic que constituiran els 4 consells comarcals. Tot i que aquest estiu la Generalitat havia previst construir una societat privada que gestionés aquesta reserva, finalment s'ha optat per aprofitar l'ens que estaven impulsant els consells comarcals de l'Ebre per coordinar i impulsar les polítiques ambientals del territori. L'objectiu és que el consorci estigui plenament operatiu a principis d'any i que els emprenedors i empresaris ebrencs puguin utilitzar la nova marca que generarà la reserva aquest 2014. Pel que fa al finançament, el govern ja n'ha garantit els recursos. Des d'Amposta, el ple de l'Ajuntament ha aprovat aquest dilluns al migdia la dissolució i liquidació de la Societat Anònima Urbanística Municipal, GURSAM, arran de la caiguda del mercat immobiliari dels darrers anys i la possibilitat que el consistori hagués de fer front a pèrdues durant els propers mesos. La decisió suposa que serà el mateix consistori ampostí qui, a partir del pròxim gener, assumirà tant els 600.000 euros de passiu en crèdits bancaris contrets per la GURSAM en la compra d'edificis i terrenys, així com els més d'1,5 milions d'euros en actius dels quals disposa. La votació al plenari d'Amposta va comptar amb els vots favorables de l'equip de govern de Convergència i Unió i els grups del PSC i Plataforma per Catalunya a l'oposició, així com l'abstenció d'Esquerra Republicana. I un llibre busca finançament a través de micromecenatge per destapar la veritat oculta del projecte Castor. Edicions Aldonar i el grup de periodistes Ramon Barnils impulsen una campanya de micromecenatge per fer possible el llibre Castor, la bombolla sísmica, un volum que vol treure a la llum tot el que fins ara s'ha ocultat sobre aquest dipòsit de gas natural situat davant de la costa de Castelló i de les Terres de l'Ebre. Des d'avui, durant els propers 40 dies, tothom qui ho vulgui podrà fer una aportació per fer realitat aquest projecte de periodisme d'investigació que serà escrit pel periodista de l'Agència Catalana de Notícies Jordi Marçal, corresponsal a les Terres de l'Ebre. Els impulsors s'han marcat com a repte assolir 4.400 euros a través de la plataforma de microfinançament Tot Suma. Finalment, el cardenal Ricard Maria Carles està ingressat a l'Hospital de Tortosa. El cardenal Ricard Maria Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona, es troba ingressat a l'Hospital Verge de la Cinta Tortosa amb una simptomatologia neurològica, segons han informat des de l'Arquebisbat de Barcelona. Fonts de l'hospital han confirmat que l'estat de salut de Ricard Maria Carles, de 87 anys d'edat, és delicat, tot i que no han donat més detalls de la seva situació, remetent-se a la informació de l'arquebisbat. El cardenal, nascut a València l'any 1926, va ser arquebisbe de Barcelona entre els anys 1990 i 2004 i anteriorment havia estat bisbe de Tortosa entre els anys 1969 i 1990. El cardenal va tornar a Tortosa, on hi ha fixat la seva residència des de fa alguns anys. I a continuació, és temps dels esports. I en l'àmbit esportiu repassem avui els marcadors de les darreres jornades del futbol base i també del futbol escolar. Comencem pel juvenil A, que va perdre 1-6 davant de l'Amposta a casa. Pel que fa al juvenil B, va empatar 1-1 amb el club de futbol Amposta B. Pel que fa al cadet, la Cala va guanyar 11-1 davant del Club Deportiu d'Alcanar. Pel que fa a l'infantil, en aquest cas també va empatar amb el Santa Bàrbara 2-2. Pel que fa a l'Aleví A, en aquest cas va guanyar 4-5 jugant contra el Masdenverge. Pel que fa a l'Aleví B, que va jugar a casa i va guanyar 4-3 a Unió Esportiva Aldeana. El Benjamí Dorades, en aquest cas, va guanyar 3-0 davant de la Unió Deportiva Jesús i Maria. Els Benjamí Llobarrets van perdre 2-3 davant del Delta Taronja. El pre-Benjamí Seitonillos va guanyar hipergolejada a casa, 14-0 davant de la Unió Esportiva Aldeana Blau. El pre-Benjamí Llucets va perdre 1-5 davant de la Unió Esportiva Aldeana Groc a casa. I, finalment, a continuació, informem sobre els partits d'aquesta propera jornada. El juvenil A jugarà diumenge a les 4 de la casa, a les 4 de la tarda, a casa no, sinó que es desplaçarà a Jesús i Maria. Pel que fa al juvenil B, jugarà dissabte a les 4:30 de la tarda a casa contra l'Ebre Escola. El cadet juga diumenge a les 12 del migdia a Tortosa contra l'Ebre Escola. L'infantil juga dissabte a les 12:30 a casa contra el Club Deportiu Alcanar. L'Aleví A juga dissabte ben d'hora a les 9:30 del dematí a casa contra la Unió Deportiva Jesús i Maria. L'Aleví B juga dissabte a les 11 del matí a casa contra el Santa Bàrbara. Els Benjamí Dorades juguen dissabte a les 10 a Camarles contra Camarles Blau. El Benjamí Llobarrets juga dissabte, també aviat, a les 9:30, a Jesús contra el Jesús Catalònia. El pre-Benjamí Seitonillos juga dissabte a les 11 a Vítem contra l'Ebre Escola i el pre-Benjamí Llucets juga dissabte a les 11 a Batea. I en aquest punt de l'informatiu repassem l'actualitat d'aquest dimarts en forma de titulars. Indignació dels tonyinaires pel veto de la comissària europea de pesca a l'increment de la quota de captures. El sector estatal de la pesca de tonyina roja torna indignat i amb les mans buides de la reunió delicat que ha tingut lloc durant la darrera setmana a Ciutat del Cap, després que s'hagi desestimat no només la petició inicial d'incrementar la quota de pesca de 2.600 tones, sinó també la proposta final més modesta de 500. Així, l'any vinent tindran el mateix TAC, 13.400 tones. Bona notícia per la cultura. A l'Ametlla de Mar, Joan Callà, guanyador del Premi Martí Pol de Poesia 2013 amb l'avís de l'Àngel. El premi es va lliurar el passat diumenge 17 de novembre. El veredicte es va conèixer durant la cloenda de les jornades Miquel Martí Pol a Roda de Ter per commemorar el 10è aniversari de la mort del poeta. En la plana territorial, la Plataforma en Defensa de l'Ebre denuncia a Brussel·les que el futur del Delta està en joc. El seu portaveu, Manolo Tomàs, avisa a la Comunitat Europea que el nou pla hidrològic de l'Ebre viola diverses directives europees. La reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre serà gestionada per un consorci públic. L'ENS estarà integrat pels 4 consells comarcals i abastirà el gruix de les competències ambientals del territori. L'Ajuntament d'Amposta dissol la Societat Urbanística Municipal Gursam arran de la punxada immobiliària. El consistori assumirà els 600.000 euros de passiu en crèdits bancaris, així com els actius immobiliaris valorats en 1,5 milions d'euros. Un llibre busca finançament a través de micromecenatge per destapar la veritat oculta del projecte Castor. Serà escrit pel periodista de l'Agència Catalana de Notícies, Jordi Marçal, corresponsal a les Terres de l'Ebre i també membre del grup Ramon Barnils. Busca finançament a través de la plataforma de microfinançament Tot Suma. El cardenal Ricard Maria Carles, ingressat a l'Hospital de Tortosa, l'arquebisbe emèrit de Barcelona, presenta una simptomatologia neurològica i el seu estat és delicat. I avui dimarts en l'espai esportiu també us hem parlat del futbol federat i escolar. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dimarts 26 de novembre. El control de so ens ha acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.